L'obertura del portal interdimensional havia de suposar un gran avenç, sobretot a l'hora de moure mercaderies sense necessitat de fer quilòmetres i quilòmetres d'autopista, fer gestions sense desplaçar-se o fer trasllats de domicilis d'una manera més ràpida i senzilla. Però sempre hi ha les típiques persones que cometen els mateixos errors amb tecnologia o sense, com un col·lectiu que creuava el portal amb caixes per després tornar-lo a creuar, retornant al punt inicial. Un dia els hi vaig dir: «Per què feu feina en va?» I la portaveu va respondre: «Hi estem acostumats. Som generadors de continguts en català.»
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Quan es comença a parlar d'un tema, quan se li posa el focus, pren importància i mica en mica es va fent gran. Aquesta és la motivació que ha impulsat els organitzadors de la Diada del Còmic en Català de Mataró a fer-ne una segona edició després que la primera tingués una acollida superior a l'esperada. Avui us en farem una extensa crònica radiografiant la situació del còmic en català de la mà d'alguns dels generadors de continguts especialitzats en aquest àmbit. També farem un repàs a les curiositats de l'arribada de Bola de Drac, amb un dels seus màxims experts en el nostre país i màxim fan també, Oriol Estrada. Com a mostra del còmic que s'està publicant en català, coneixerem dues de les obres que ha publicat mai més en aquest format: Univers, d'Albert Monteys, i Friday, del guionista Ed Brubaker i l'il·lustrador Marcos Martín i la colorista Montse Vicente. Escoltarem les declaracions que Monteys, Martín i Vicente van fer durant la presentació a Terrassa organitzada per la Fricassa. També coneixerem una mica més aquesta entitat. I encara relacionat amb el món del còmic, coneixerem la guanyadora del primer premi Carnet Jove, Júlia Sobrino, una jove de 23 anys que va sorprendre el jurat amb la seva història El misterio de la geoda rosada. És el que donarà de si el 17è Quimèric d'aquesta 8ª temporada, que avui fem possible amb la Bea Aguilar a les vies de so i l'Iker Mons i la Clara González a la producció. Comencem.
Notícies del Fantàstic.
Si al Quimèric anterior parlàvem de nous premis en matèria literària, premis sobre literatura en l'àmbit climàtic en positiu, avui parlem de premis relacionats amb el còmic. M'està costant concentrar-me perquè tinc l'Iker ballant aquí al costat.
És que és un temón. M'encanta aquesta música.
Com es nota que l'has triat tu, eh?
Sí, eh?
Realment.
M'encanta, m'encanta, perquè a més... Això, súbele, súbele. És que a més té sentit perquè justament el tema del que parlarem, la història que escoltarem, no? Està molt ensoterrada, no? En aquestes vibres, no? Aquest sentiment de és estiu, és...
Això t'anava a dir, transmet algú tropical a mi,
veus?
Això, eh?
És agradable, són les vacances ja, estàs al poble, hi ha solet... Doncs això, això és la màgia que va traslladar la Júlia Sobrino, que és la guanyadora d'aquest primer premi, no?, que s'ha fet, el nou premi Carnet Jove de Còmic, una iniciativa organitzada per l'Agència Catalana de la Joventut i Norma Editorial, els quals publicaran l'obra premiada, que és El misterio de la geoda rosada. Doncs mira, què dir del guardó? Doncs està dotat amb 8.000 euros i la publicació, en aquest cas, el segell d'Astronave de Norma, perquè casa molt, no?, amb aquestes vibracions, no?, que dèiem, d'una història, un somni d'estiu, una aventura d'uns nens meravellats per un fet màgic. Això es tracta de tres infants protagonistes que estan avorrits durant les seves vacances al poble i decideixen explorar-lo. Descobreixen un riu en el qual uns capgrossos es converteixen en granotes en qüestió de segons. Júlia Sobrino assegura que la curiositat d'aquests nens els hi canviarà la vida.
M'interessen com les històries així més poques de la infància. Bàsicament vaig començar, doncs, que volia explicar la història d'una nena que està molt avorrida, sent sola, perquè els seus pares s'han ocupat, el que sigui. I volia com explicar com una nena que es vol sentir com especial, vol sentir que és part d'alguna cosa important, algú màgic, i participa en una aventura. Es troba en aquest fenomen màgic d'una granota, que és un cap gros, que es transforma en granota en qüestió de segons, i doncs veu com una oportunitat d'aventura i es sentint-se això pràcticament obliga els seus amics a investigar i acaba doncs descobrint que hi ha una geoda màgica amb uns poders misteriosos.
Però per Sobrino guanyar aquest premi ha estat tota una sorpresa, però al mateix temps una oportunitat per estar a l'altura.
sí que és l'únic projecte que he preparat més detalladament i he intentat estudiar més el tema del guió perquè tingués més coherència i crec que en general doncs, sí que ha quedat unes pàgines molt coherents. No sé, estic com molt agraïda doncs, que se m'hagi donat aquesta oportunitat i espero doncs, donar la talla.
Parlem una mica de la il·lustradora. Julia Sobrino és nascuda l'any 2001.
Com tu!
Sí, sé que fa mal, sé que alguns oients ara mateix estaran...
Clar, és que tot... quan veus gent d'aquesta edat guanyant premis i tu penses que he fet la meva vida, no? És una mica
bueno,
això,
és que
oi?
Jo mateix, amb la mateixa edat, estic pensant què collons estic fent amb la meva vida?
Digo, doncs, quan arribis a la meva edat, criatura, ja veuràs.
No estic aprofitant cap talent, no tinc cap dot artística. Què merda estic fent? Doncs... sembla que Sobrino ha fet més...
Sobrino sí que sap orientar la seva vida, no?
Ha fet molt, molt bé la seva carrera. Va estudiar art gràfic a l'Escola Josso i va participar justament en un fanzine anomenat REM. L'any 2023 va obtenir una menció especial en el concurs de còmics Ciutat de Cornellà, on va presentar unes pàgines que eren el punt de partida de El misterio de la Geuda Rosada. Sobrino confessa que aquesta oportunitat no se l'hauria plantejat si no és pels seus professors a l'Escola Josso. El seu aprenentatge li ha donat seguretat.
Sí que els professors el que fan és com apretar-te perquè tu facis projectes i tu mateixa et vagis donant compte de com millorar les coses i tal. És com una pauta per anar seguint i no perdre't com en el camí. I no sé si ho has aconseguit, però la veritat és que amb la Josso, doncs, primer perquè em va presentar aquest premi, però també doncs, he tingut professors com el Sagar, que també publica a la Norma, que m'ha ajudat molt al tema del còmic i abans no em veia treballant aquí, però sí que em van obrir com a aquesta porta i m'alegro molt.
Clara Cortés, editora d'Astronave, explica que la història de Júlia quadra perfectament amb els valors del segell, ja que és una lectura que té el potencial de quedar-se amb tu.
Astronave es el sello que se especializa en literatura infantil y juvenil y por los temas que trata, la edad de los protagonistas y las inquietudes también que se tratan en la trama, es donde mejor encaja. Dentro de lo que es la personalidad que tiene el sello de Astronave, que nos esforzamos mucho siempre en resaltar los valores y de tener como un mensaje un poco más allá, que a pesar de ser una historia de aventuras donde una niña se encuentra una rana mágica, tenga como ese mensaje detrás que efectivamente la historia de Julia la tiene y efectivamente la vamos a explotar para que sea una historia que se queda contigo, que digas, vale, me he leído una aventura pero me he leído algo más.
Cortés explica que el jurat va quedar impressionat amb l'estil propi de la jove il·lustradora, perquè pensem que només van poder entregar 3 pàgines. I entregar aquestes 3 pàgines i ensenyar tant és molt difícil.
Y luego el estilo de Julia, que simplemente me parece fascinante, o sea, su uso de color, su uso de la página, el dinamismo, la capacidad narrativa que tiene, o sea, al final en el premio se han entregado 4 páginas y que en 4 páginas tú puedas hacerte una idea de cómo va a ser ese producto final, cómo van a ser el libro ya, digamos, encuadernado, ver el cuerpo dentro de 4 páginas como que me parece increíble y muy... llamativo, es decir, sobre todo alguien como Julia, que sí que ha trabajado en proyectos más pequeños, pero nunca ha hecho un cómic largo, a mí me parece bastante relevante que diga, jolín, esta chica me ha sacado esta historia con la excusa de que, vale, tengo que trabajar para este premio, tengo que desarrollarlo, pero, wow, o sea, creo que es, además, es que es muy joven.
I precisament és aquest talent jove, més preparat, més il·lusionat i amb més recursos, els que està despuntant ara mateix.
El nivel joven actual de artistas, escritores, guionistas, o sea, me parece fascinante. O sea, es bueno, al final es gente que se ha criado con historias toda su vida y yo creo que cada vez la gente, o sea, tiene más acceso también a unas herramientas que a lo mejor otros artistas más mayores no tenían en su momento. Cuando tenía 23 años no tenías pues o tantos recursos, digamos, como tantas escuelas o incluso tantos recursos gratuitos en internet como un tutorial que comparten otros artistas. O sea, creo que al final las redes sociales o incluso el internet en general ha potenciado que muchos que se, ¿cómo decirlo? Como que se espabile los artistas antes, que tengan más posibilidades de mejorar y de compartir y de retroalimentarse con propios, o sea, con feedback, no sé cómo decirlo. Entonces sí, o sea, el talento joven está a la orden del día. Y sí, bueno, en Astronave tenemos muchas para 2025, se vienen muchas cositas de gente bastante joven.
A més, els temes que tracten aquests joves s'allunyen molt dels adults. Clara Cortés explica que semblen voler abraçar el nen interior.
Lo definiría como sanar un poco el niño interior. Había muchas propuestas y esto además nos nos sorprendió, como que había muchas propuestas que irían como más a lo que es Astronave, por eso dices, tienes una persona de 20 y tantos escribiendo para niños sin saber a dónde va este cómic, pero sí que había mucho de sanar un niño interior, muchas historias fantásticas que resonaban con otras historias que yo puedo ver que ese escritor lo ha leído en su momento, y también mucho que tiene que ver con el medio ambiente, como mucho de fantasía, pero vamos a salvar este bosque, vamos a salvar la naturaleza. O sea, creo que son temas ahora mismo que están muy a la orden del día. Sobre todo creo que a nivel generacional, cosas de sanar al niño interior y también preocuparnos por el medio ambiente ahora mismo creo que tiene sentido.
Julia Sobrino abraçarà la seva nena interior amb El misteri de la geoda rosada, una història amb la qual s'estrenarà com a il·lustradora de còmic a Espanya. Sobrino ho veu com un petit somni.
Ho veia molt lluny, el tema de publicar en sèrie en una editorial, perquè sempre t'ho posen com que és molt difícil, que has de passar moltes proves de parlar amb molts editors i anar a fires i tot això, i que hagi pogut trobar una drecera on publicar amb una edat tan jove, em sembla molt bona oportunitat i crec que per això motivar més gent de la meva edat i que estigui intentant entrar al món del còmic. Ho trobo molt bona oportunitat perquè jo ara, si tot surt bé, publicaré aquest còmic i ja tinc com un referent de he publicat això i si vaig a França o a altres països poden veure que faig un treball, l'he acabat, està publicat i no sé, és com més fàcil, crec jo, que després em doni més projectes.
De moment, les seves preocupacions estan fixades en aquest El misteri de la geoda rosada, que encara haurem d'esperar per llegir-lo. Fins l'any vinent, a Sant Jordi del 2025, no veurem publicat aquest còmic.
La crònica del fantàstic.
I no deixem el còmic, perquè el 6 d'abril passat es va celebrar a Mataró la segona diada del còmic en català, coorganitzada per la Plataforma per la Llengua i pel programa de Ràdio Mataró, Els Bufacanyes. La diada oferia paradetes de llibres, editorials, il·lustradors, així com també un programa d'activitats vinculades amb el còmic en català.
Molt bé.
La primera xerrada del dia, moderada pels Bufacanyes, moderada molt bé, per cert, era difícil moderar una taula amb tanta gent i amb tants temes sobre la taula, arrencava a les 11 del matí, comptava amb ponents coneguts per nosaltres, com l'Albert Terrés de la Batcova, amb qui recordeu que col·laborem, el Sergi Giró Filiprim, del Far Friki de l'Empordà, la creadora de contingut Rina Encat i Pau Moratalla, de Ràdio Molins, fa una secció de còmic, concretament. Uh-huh. Es van dedicar a fer una radiografia de l'estat del còmic en català.
Spoiler. Estem malament.
Doncs mira, no tant.
Spoiler, estem bé, ja està, deixem de gravar.
Estem millor del que esperàvem, però bé, abans d'entrar en matèria, sí que van explicar diferents curiositats sobre com és generar continguts relacionats amb el còmic en català. I el Filiprim ens va destacar com de contents es van posar des del Far Friki el primer dia que els va aparèixer un hater.
Un dia, mitja en conya, queixava que nosaltres en el nostre canal, hòstia, no ens havia entrat mai ningú a dir... Hòstia, hablo en castellano. Ja, el primer dia que va entrar un, quasi vam una festa. Ho vam celebrar. Home, el nostre primer hater, menys mal.
Hablo en castellano.
Clar, home, estàs esperant aquell hater. El Quimèric encara no ens ha passat, això tampoc.
Collons, hi portem 8 anys, eh?
Per això jo crec que...
No
tenim haters. Per contra, l'Albert Terrés de la Batcova té localitzat un seguidor gallec que està aprenent català a través d'aquest canal de Twitch.
Ens van conèixer en un canal de Star Trek d'un amic nostre, en Toboso. Van coincidir allà, ell emet en castellà, per això estàvem tots allà. D'aquí, de rebotida, va saber que fèiem lo de la Batcova. Un dia ens va mirar i em envia un priat i diu, hòstia, diu, jo no sé si me passa algo, diu, lo he entendido casi todo. I dic, pues benvingut, home. Dic, si necessites que repetim alguna cosa en castellà, quan estàs en el directe ho dius i ho fem, ja està, no hi ha cap problema. I amb la tonteria, que diu que ell ho segueix. Ahir mateix em va demostrar amb un comentari que havia vist el programa del dia abans i que ens seguia i ens entenia perfectament. O sigui, que si hi ha ganes, es pot. Sí.
Parlant sobre el paper d'aquests canals i programes, resulta que es converteixen en els únics mitjans que parlen de còmic. I de còmic en català encara més, no?
Déu-n'hi-do.
Ho comentaven el Pau Moratalla i el Filiprim.
Hi ha una altra cosa que em preocupa, no se'n parla. Sí que hi ha premsa, que ara, no, potser el diari Ara, que a més està fent una aposta per un premi i tot, però a la tele poc es parla de còmic i a la premsa tampoc no gaire. Llavors, també pot incentivar, també pot ajudar el fet de que es parli d'aquests autors, autores, d'aquestes obres, I o sigui, no només quan hi ha un manga a Barcelona o un còmic a Barcelona, i que a més se sol destacar la part més de cosplay, etc. Vull dir, no es parla tampoc de les obres. Vull dir que no ho sé, ho dic també...
Sé que hi ha hagut, perdoneu, hi ha hagut intents de fer coses de còmic en català, perquè jo sé que hi conec gent que ha anat a gravar a TV3 i tenen programes i capítols gravats parlant sobre còmic, però no saben, ni ells ho saben, que estan en un calaix. Em crideu, em feu anar a gravar aquí i això fa un any o dos que ho teniu en el calaix, per què? No s'entén, però bueno, el de TV3 ja és un bon hablar, perquè també ens passa amb el doblat.
Això em sona, eh?
Em sona moltíssim. Ja puc dir que fa 2 anys que hi ha certs projectes al calaix.
No sé de què estem parlant.
Però a veure, falta de més difusió, hi ha mancances de còmics en català d'alguns àmbits, uh-huh. Com per exemple el dels superherois.
Jo, que tinc una edat una mica més gran que la teva, i ara la demostraré, nosaltres ja havíem tingut còmic en català, vale? Porto un exemple, vale? Mira. El problema és que després de passar d'aquesta etapa d'aquest tipus de còmic, voler agafar un tipus de novel·la gràfica o alguna cosa més adulta, no hi era. Vale? I era tot un desert. A més, després, no sé si per canvi de política de govern o així, tant TV3 va deixar de fer continguts en català, com el manga i això, i editorialment tot això se'n va anar en orris. I jo, que sóc, tiro molt cap a Batman, DC i tot aquest món, no hem tingut absolutament res fins a arribar a reeditar una obra que jo, abans de que sortís aquesta, que aquesta l'he agafat a la biblioteca, jo ja la tinc 3 vegades. Sí. Vale? La tinc en grapa original de quan va sortir als 80, la tinc en una edició normal i després tinc una deluxe. Tampoc crec que sigui la via adequada perquè recuperem segons què. Sí. Que aquestes obres clàssiques hi han de ser-hi, sí, però les novetats que funcionen com un tro, també. I això és una de les coses que jo em queixo del que està passant ara. Sí que en el manga hi ha una bombolla de que tot està anant molt bé, però ha de millorar. En el meu cas és un desastre.
Es parla d'un bon moment del còmic en català, com dèiem abans, al principi, però espera't, que no tot està salvat. Encara hi ha mancances.
Tothom acaba dient que és un bon moment pel còmic en català, però s'han de posar reserves, perquè tothom et diu, sí, clar, hi ha moltíssima més oferta, ja, no? És a dir, com a lectors i lectores, vull dir, escolteu, entres a una botiga i és una alegria veure tanta oferta de còmic en català. Però, clar, la indústria que hi ha al darrere, jo crec que encara no és prou sòlida. Aleshores, això, la situació és com, ostres, no? Potser hi falta encara posar més carn a la graella. Però sí, realment això, com a síntesi, sembla que és un bon moment.
Falten lectors i lectores o no?
Falta tot. Falten ajudes a la indústria, falten, vull dir, a veure, aquí hi ha inversió de l'administració pública, jo crec que falta de tot, però lectors i lectores, home, déu-n'hi-do, jo crec que la gent jove està pujant, llegeix molt manga, bueno, no sé, també és una forma d'entrar en el còmic, no sé, a partir d'aquí doncs donem-los més material, jo crec que lectors i lectores n'hi ha.
En el món editorial hi ha els 4 monstres que són Panini, Planeta, Norma i ECC. I sí que Norma ha tingut sempre alguna línia en català, Planeta també ha tingut alguna cosa, ara sembla que s'hi estan posant una mica més totes dos, Panini no, ha començat ara, i ECC el mateix i amb polítiques molt diferents. Una encarada a l'adult col·leccionista, nostàlgic, i a l'altra a intentar captar el públic infantil. I jo us llenço la pregunta, creieu que hi ha alguna recepta màgica perquè aquestes 4 s'hi posin? Perquè el que no pot ser és que, i aquí en tenim una mostra, són tota la resta de petites editorials les que s'estan jugant el patrimoni a poder tirar aquestes coses en català endavant. En canvi, les 4 grans, d'aquella manera o no.
Però estem parlant de còmic en general, però en el cas del manga la situació sembla que és bastant millor segons la RIN.
Estem en un millor moment perquè passem de molts anys en què pràcticament només Oso eren els únics que editaven en català, després van passar Planeta i ara pues, s'han unit Distrito, hi ha Norma, Panini també, llavors estem en un bon moment en el sentit que sembla que les editorials s'estan animant, que comença a haver mercat, però jo el que trobo amb el manga és que, bueno, hi ha diversos problemes, però per exemple, moltes de les coses que es treuen en manga ja estaven en castellà. Llavors, això al final no deixa de ser un problema, perquè hi ha molta gent que allò ja ho té, o hi ha molta gent que quan diu, jo vaig a comprar-me, per exemple, My Hero Academia, ells ja tenen assumit que allò està en castellà i ho van a comprar en castellà. Llavors, no saben que també hi ha l'edició en català, perquè encara ha sortit més tard. Llavors, també jo penso que hi ha una feina de, no sé, d'interessar-se una mica més en mirar què hi ha en català, perquè els pares potser a vegades també, a mi m'ha passat, vas a la botiga i el pare ni tan sols, ni, és que no ho saben i ni tan sols ho pregunten, diuen el meu fill vol My Hero Academia, i diuen vale, i ja tampoc a les botigues no li diuen no mira, això també està en català si t'interessa, vull dir, llavors és una feina una mica de tothom, d'intentar una mica donar més visibilitat a que això existeix perquè al final es normalitzi, perquè el problema està en que tenim tant assumit que el manga és en castellà, que no pensem que allò que ens agrada pot estar en català. Llavors és una mica una feina de tot. Són empreses i al final el que intenten és treure el que pensen que vendrà. El problema és que la majoria d'aquestes coses estan ja en castellà. Vull dir, per exemple, Norma publica moltes coses en català, però són els seus hits. Llavors, clar, molta gent ens ha passat de tenir allò i dir, hòstia, és que això m'ho haig de revendre o haig de fer alguna cosa per comprar-m'ho. Llavors també el tema aquest de les ajudes és una cosa que s'hauria de plantejar perquè llavors potser les editorials tindrien més fàcil en intentar amb coses noves i que a ells no els suposi moltes pèrdues per intentar treure aquella cosa de forma simultània.
En aquest cas, el Philip Prim insisteix que falta un últim pas per normalitzar el català en els còmics.
Que les entitats, el govern ho apoyi i cregui amb la llengua catalana i promocioni això. Ara llavors ho comentaré, ho tenia apuntat, que comença a haver-hi subvencions per publicar en català. I de fet jo crec que també és feina, primer també de les escoles, no? dels mestres, dels formadors, que ensenyin a llegir en català, que no hi ha problema, que ha de ser lo normal i lo lògic i que no es tracti simplement d'una explosió o d'un boom com estem vivint ara amb el manga en català. I llavors també des de casa, fer pedagogia des de casa. El que diem, no? si tu a casa vist que llegeixen, hòstia, el teu fill segur que acabarà llegint. O sigui, que llegeixen en català, ho veurà el més normal del món que està llegint un còmic o un manga en català. Jo crec que de públic potencial n'hi ha. Es tracta de fer les coses bé i encarar-ho i tractar-ho com una cosa normal i corrent, no com una explosió que sigui, oh, estic un còmic en català. No, hauria de ser lo normal i lògic en aquest país.
I un dels convidats d'honor de la Diada, a més veí de Mataró mateix, va ser l'Oriol Estrada, expert en manga i membre de FICOMIC, que va fer una xerrada sobre els 30 anys de manga en català, sobretot posant el focus en l'impacte de Bola de Drac, que és com el seu fetitxe i el de totes les generacions de 40-50 anys.
Ui! Sí, t'estaves arriscant, eh?
Bueno, calculant l'edat que tinc jo, que jo ja el vaig pillar, que era així, tenia jo 5 o 6 anys quan vaig veure Bola de Drac per primer cop, doncs som aquestes generacions que ens han impactat i a més fa molt poc que va morir el seu creador, Akira Toriyama, per tant, era un bon moment per parlar-ne. Abans d'entrar en això, sí que recollim la radiografia que ha fet l'Estrada sobre l'estat del còmic en català. Per ell està en un bon moment també, s'està publicant molt, i el mercat sembla que s'està començant a regular davant d'una sobrepublicació.
I ara jo crec que ho tenen molt més apamat això i ara ja estem veient que comencen a retallar, que es fan unes tirades més curtes, que és una cosa que abans a nivell tècnic tampoc es podia, no? I llavors ara, vulguis que no, tens editorials petites que amb unes tirades petites poden subsistir, no? I llavors, bueno, tenim una gran varietat, això com a consumidors per nosaltres és ideal, però els que, jo et diria, els que realment tenen problemes amb això són els llibreters, perquè no els hi caben. Saps? O sigui, els que tenen problemes són els llibreters, els consumidors no tenim aquest problema. I les editorials, al final, no és una ciència exacta, i ells van provant, i ells no deixaran de provar a veure quan sona la flauta i allò és un èxit brutal, no? Perquè normalment, i això passa en la literatura, i passa en el còmic i en el manga, hi ha uns títols que venen molt, que són els que ajuden a finançar tota la resta que no venen res. Saps? I trobareu mangas que venen 200, 300 còpies i ja està. Però en trobaràs alguns que en venen 50.000. No? Vull dir que això és, hi ha un desequilibri molt, molt gran.
Estrada també va assenyalar que les publicacions conjuntes de diversos títols en un mateix volum està parant el cop de l'impacte que suposa l'augment de preus.
Jo sí que crec que en general, més enllà del català, que aquests 3 en 1, 2 en 1, etcètera, etcètera, sí que estan ajudant al tema de les pujades de preu que hi ha hagut en els últims anys. Perquè vulguis que no, un euro, dos euros, de vegades t'estalvies comprant un dos en un o un tres en un respecte a comprar-te tres volums separats, no? Jo crec que això pot estar fent que la caiguda que hi ha hagut una caiguda de ventes de manga, s'estigui, diguéssim, aguantant, no? Perquè si no potser hagués sigut una mica més gran. Però sí que és un format que jo trobo que ajuda, no? I a més, sobretot en el món del manga, amb sèries de volums tan i tan, tan llargues, que quan et diuen, no, vés-te a fer One Piece, 100 i pico volums, no, dius, ostres, no? En canvi, amb un 3 en 1 és diferent, també psicològicament i tot, no? Són 36, no? Doncs, bueno, ja dius, bueno, 36, són triples, ok, però ja és diferent, trobo jo.
Pel que fa al manga, com dèiem, s'està publicant molt, però encara falta varietat de demografies.
Està fent sobretot amb el shonen, perquè és el que coneix més el públic. Sempre ha sigut així, sempre ha sigut el shonen el que més ha tirat i s'està fent. Oso ha fet aquesta aposta també, que n'heu parlat avui al matí, de X-Venture, no? que són aquests mangas de divulgació i tot plegat, però clar, també és Oso, tenen diguéssim l'abast que tenen com a editorial petita, però dirigit més al públic infantil. Ara mateix tindríem Ladybug, no? I alguns altres que potser els pots dirigir cap allà, no? My Hero Academia, per exemple, que és un potser dels que més coneixen els més joves, One Piece, etc, etc, els shonens més això, no? que són una mica més transversals a nivell d'edat, no? Però clar, no hi ha encara una varietat suficient per dir anem a agafar. Pensa que el manga infantil en general, el que en diem el Kodomo, és que no n'hi ha gairebé ni en castellà. O sigui, n'hi ha molt poc. Quasi tot el que hi ha són adaptacions de videojocs, que en el fons és el que també hi ha al Japó, eh? O sigui, tu mires la revista de referència al Japó de manga infantil i són tot videojocs, no? Però no hi ha una aposta molt gran perquè tampoc sembla que funcioni molt bé.
Estrada també admet que el manga en català va quedar molt tocat amb la desaparició del 3XL i ha hagut de passar temps per revertir-ho.
Jo considero un desastre nacional a nivell de llengua, si voleu, perquè això és una teoria, no té res de científic, però coincideix bastant la davallada de l'ús del català entre els joves amb la desaparició del 3XL. ¿Vale? O sigui, és a dir, els joves ja no veien TV3 perquè molts dels dibuixos que feien, doncs, no els interessaven, i per tant ja no veien contingut en català, no? I llavors, bueno, van perdre, podríem dir, una generació sencera que no veia continguts en català. I llavors, per sort, ara estem en un moment, podríem dir, molt dolç, en què han passat dues coses que s'han coordinat a la vegada, que és que TV3 ha tornat a emetre anime amb aquest nou Super 3, que se li ha de tornar a dir Super 3, es veu, ja no hem de dir SX3, ¿vale? Tot i que el logo és el mateix, però no, li hem de dir Super 3, ¿val? I que han tornat a programar anime amb èxit, i això ha anat acompanyat d'editorials com Planeta, com Norma, com Distrito Manga i altres que s'hi han anat sumant, que han començat a publicar en català. Ja s'ha de fer una menció aquí important a la gent d'Oso, Oso Còmic, una editorial de Prades, que abans que tot això passés ja estaven una mica sonats i tot el manga que publicaven el publicaven simultàniament en català i castellà, que això és una cosa que fins i tot encara a dia d'avui no és tan habitual.
Per Estrada, l'arribada del manga després del boom de Bola de Drac va salvar el sector del còmic, i això encara es nota ara.
Es diu sovint que el manga a l'estat espanyol va salvar la indústria del còmic, perquè es va entrar als anys 90 en què tot això de les revistes per adults estava morint, Bruguera ja no existia i la cosa estava com molt de capa caiguda, no? En canvi, què va fer el manga? El manga va fer que entrés públic nou, que això és una cosa que sempre és molt important, no? És una de les coses. En el món del còmic de vegades ens centrem molt en els que ja hi som i en el que volem els que hi som i no tant en portar gent de fora, no? I això és una cosa importantíssima, perquè si no ens morirem al final, no? I llavors això és el que va passar amb el manga, que va entrar molt, molt públic nou, públic que havia vist Bola Drac, per exemple, o altres animes que es veien a Telecinco, Antena 3, etc, etc, i també molt de públic femení, que això també va ser molt important i que de dia avui segueix sent una cosa que potser distingeix l'escena del manga de l'escena del còmic, no? Que hi ha molt més públic femení, no?
Com dèiem abans, l'esclat del manga al nostre país va ser conseqüència directa de l'arribada de Bola de Drac, tot i que abans ja s'havia publicat manga a l'Estat. El 68, per exemple, es va publicar el primer manga. Als 80 arribava l'anime de Candy Candy. Als 90, Akira.
Boníssim.
Jo Akira no l'he vist. Candy Candy l'he patit. De fet,
Candy Candy l'has patit,
moltes
okay.
Bromes amb la meva germana i amb una amiga de la infantesa giren entorn a les reaccions desorbitades de la protagonista davant de certes coses, no, de dir, per favor, què és aquest drama queen, no? Però hi havia una data que ho canviava tot.
El 15 de febrer de 1990, qui va posar la tele, va posar TV3 a les 17:35, si no recordo malament, si no 17:25, una cosa així, més o menys, va, en lloc de veure el Doctor Slump, va veure una altra sèrie, una sèrie que es deia Bola de Drac, no? I Bola Drac va ser aquest fenomen bestial, fenomen irrepetible, fenomen que TV3 no s'esperava. TV3 deien que bàsicament una sèrie que van comprar com tantes altres per omplir programació. I d'una sèrie que són 153 capítols, n'havien comprat 26, no? I ells es pensaven que ja estava. O sigui que eren 26 capítols i ja està, això és el que els hi van arribar a vendre, no? I llavors què va passar? Algú recorda? Segur que algú d'aquí recorda què passa al capítol 26. Algú m'ho sabrà dir. Què passava al 26? El torneig de les arts marcials, no? No estava ni acabat el torneig de les arts marcials, no? Però clar, paren la missió perquè no tenen més capítols i el dia següent els nens i nenes que es posen davant de la tele per veure el següent capítol, els barrufets, saps? I llavors dius... Saps? Allò, una bajona important, no?
Què merda és això?
Bajona total, eh?
On està el meu torneig?
Allò va ser una bogeria i TV3 va haver de començar a moure's a contrarrellotge per comprar els següents capítols. I enmig d'aquest boom no hi havia merchandising de Bola de Drac. I clar, els fans ho demanaven. I va arribar un fenomen que jo crec que tu no has viscut, que és el de les fotocòpies. A tu et sona això de les fotocòpies?
No, no he arribat a tant.
Hi ha una cosa que dius... Hi havia tràfic de fotocòpies on hi havia els personatges de Bola de Drac fotocopiats, però ningú sap d'on sortia això. O sigui, era com una mena de tràfic, no? De la gent se les passava entre ells, o hi havia llibreries que les venien, que deia... Clar, la llibreria tu anaves i feies una fotocòpia i llavors en feia dos, una per ella per vendre'l i l'altra per tu.
Hòstia, que llista!
Va haver tot un negoci.
Bueno, recordo que sí que... Vaig fer un petit negoci, però de dibuixos, de Phineas i Fer.
Això és una altra generació, que sí, per cert tu... també són uns dibuixos molt divertits. Doncs tot el tema aquest del negoci de les fotocòpies va arribar a mobilitzar fins i tot la policia.
Això evidentment es va notar molt al mercat de Sant Antoni, a Barcelona, que de fet es parlava, fixeu-vos, no sé si heu anat mai el diumenge al mercat de Sant Antoni, però és un lloc que hi ha bastanta gent, però l'any 92 hi havia un titular de La Vanguardia que deia La catedral del cromo se desborda, no? 12 agents de la Guàrdia Urbana, 12, patrullaven cada diumenge al mercat de Sant Antoni. O sigui, 12 que estaven allà fent apartar la gent, que no es fiqués pel mig del carrer, no, perquè la gent pogués circular. O sigui, 12 agents de la Guàrdia Urbana, no? Això... vull dir, com si fos l'1 d'octubre gairebé, no? Allò, tot de fans de Bola de Drac allà canviant cromos, vinga, som-hi, no? I clar, això òbviament comença a sortir les teles, etc. I finalment hi ha un senyor que es diu Antonio Martín, que l'hem nombrat fa un moment, que en aquell moment era director editorial de Planeta de Agostini Comics, que havia vist la sèrie, havia vist que això funcionava molt bé i diu, ostres, anem de fer un còmic d'això, no? Anem de fer un còmic. Fixeu-vos en les paraules que estic fent servir. Anem de fer un còmic.
Ja teníem pensat fins i tot un paio que hi havia a Cerdanyola, que feia còmics per encàrrec, i ja teníem previst que aquest senyor fes un còmic amb els personatges de l'anime. Per sort, l'encàrrec no va anar més enllà perquè va haver algú que, amb molt de seny, li va dir, tate, que això ja existeix.
Que imagineu-vos què hagués passat si no arriba algú que es deia Alfons Moliner i un altre que es deia Cels Pinyol i els hi diuen a la gent de Planeta, no, és que això que busques ja existeix. És una cosa que es diu manga, de Dragon Ball, que es publica al Japó, i aquí tens el primer volum, no? I llavors em dic, ah, ostres, fantàstic, no? Però clar, en aquella època contactes amb Japó no n'hi havia, no? I l'única informació que tenien al respecte estava en japonès, que era aquest volum de número 1, sembla que el número 1 de Bola Drac. Van haver d'anar al consulat japonès a portar el volum, que els hi traduïssin, i llavors allà van aconseguir un número de fax. Algú sap que, algú no sap què és un fax? Vale? Al Japó encara fan servir fax, a dia d'avui, eh? El fax és com enviar fotos per telèfon, però clar, bueno, dit així, sense internet, vale? És una cosa molt estranya, en paper. I van estar setmanes enviant cada setmana el mateix fax, dient allò, som l'editorial tal, estem interessats en publicar el manga de Bola Drac, etc, etc, no? I no els contestava ningú. Es veu que no estaven enviant el fax on tocava. Vale? Ho estaven enviant al departament legal de Sueixa, no? O sigui, no tenia res a veure amb el departament editorial, eren els advocats de Sueixa, no? Fins que aquesta gent van agafar un feix així de fax i van anar a una agència literària que es diu Tutel Mori, que es van dir, escolta, ens estan enviant això, saps? Parleu amb ells. I llavors, finalment, algú, una dona que es deia, bueno, que es diu Chigusa Ogino, va trucar a Planeta, finalment, i van contactar amb ells i van començar aquestes negociacions perquè finalment es publiqués el 6 de maig de 1992 el manga de Bola de Drac.
És que tu imagina't l'escena amb els advocats allà rebent cada setmana un fax diferent de som tal...
En espanyol o en anglès, que igual no sabien ni què deia, no?
O sigui... Clar, o al millor traduït, al millor estava en japonès.
Clar, però dius, i aquesta penya qui és? Espanya on està?
O sigui... Espanya on està? Però tu imagina't, i agafar el fax...
Jo m'ho puc imaginar... salvant les distàncies, no amb fax, però amb els correus electrònics, que a vegades reps correus electrònics que dius, això de què, no? I que t'enviessin cada setmana i arribessis un moment i dius, mira, vaig a reenviar-ho a algú a veure que faci alguna cosa, no?
Bueno,
a
nosaltres ens passa, no? El nostre correu electrònic.
Per això, ara imagina't, pues això a nivell fax, no? I de dir, mira, m'he cansat, ja tinc 125 faxos.
Escolta, veus tots aquests papers?
Em sembla que són per tu.
Són per tu.
I almenys va fer la trucada, la senyora, no? Però, a més, com sempre passa quan algú es fa molt famós, o massa famós, acaba generant polèmica. I van posar molta gasolina des de part de l'àmbit polític.
En Goku va tenir un enemic molt, molt gran. Potser l'enemic més gran que ha tingut mai. No, ni l'armada, no. Això és una altra manga, Rock. Això és una altra manga. No era en Freezer, no era en Satanàs Cor Petit... Tampoc era en Cèl·lula, sinó que era en Duran i Lleida. ¿Vale? Duran i Lleida no li agradava Bola Drac. Què dius? Què fas tu veient Bola Drac? Saps? Allò hauries d'estar treballant una mica. I va portar Bola Drac al Parlament pel tema de la violència. No? I en aquell moment tot això del manga i de l'anime ens va agafar una mica a contrapeu. Va arribar una mica sense gaire control. El manga... Penseu que en aquella època, als anys 90, el còmic encara podia ser còmic, hi havia còmic per adults, no? És a dir, hi havia el Víbora i altres revistes, i això més o menys encara es podia entendre. Però amb els dibuixos animats per públic juvenil adult, què és això? No? Era un concepte que no s'entenia massa, no? I llavors una mica es veien les coses sense massa control, no? Allò, es publicaven mangas seinen que compraven nanos molt joves, es venien, o sigui, tu podies llogar una pel·lícula com Urotsuki Doji, per qui sàpiga què és Urotsuki Doji, amb 15 anys, sense que el tio del videoclub l'estranyés gens, no? No són dibuixos, no passa res, no? Bueno, si veus els dibuixos, en fi. Hi havia una mica de merder. I llavors alguna gent es va escandalitzar, es parlava de la violència de Bola Drac, i Duran i Lleida... que a més, en el fons eren temes d'interessos partidistes, doncs estava allà donant pel sac contínuament. Al final va acabar guanyant, perquè es va acabar canviant d'horari per sempre, i Bola Drac va arribar a un punt que ja només s'emetia els vespres.
Però això no és tot, espera't. O sigui, aquests quasi 40 minuts de programa que portem, només són per arribar al tall de veu que sonarà ara. O sigui, estigues molt atent.
M'ho has venut molt bé.
Molt atent, eh? Seran 29 segons de glòria perquè la cosa va anar molt a pitjor.
El Tisner, algú recorda el Tisner? Això heu de ser grandets, no? Un senyor que anava amb un parche a l'ull i tot plegat. La pregunta era, ¿qué terrorismo es más peligroso? ¿El de los GAL o el de ETA? Dius, va, atenció, no? Condeno todo terrorismo, pero hay matices. El 23F fue un acto puro de terrorismo. Secuestro del gobierno. Bola de drac también siembra terror en el niño.
Què? He volgut deixar els riures al públic perquè crec que no hi ha molt més a dir. O sigui, això va directe a la promo de l'any que ve, ho saps, no?
Sí, sí, ja m'ho imagino.
Bueno, crec que amb això... no sé, sort que li va faltar el temps a tret la raó al Tisner i aquesta generació no hem crescut aterroritzats, que jo sàpiga.
What?
Oi?
Sí.
Sí. I no deixem de parlar de còmics perquè amb la proximitat de Sant Jordi també arriba el moment de presentar còmics per regalar-ne aquesta diada. A la llibreria L'Andròmina de Terrassa han acollit una presentació de dos dels còmics editats per Mai Més, Friday, del qual n'acaba de sortir la segona part, del guionista Ed Brubaker, l'il·lustrador Marcos Martín i la colorista Montse Vicente, i Univers d'Albert Montells. És una presentació que us podem oferir gràcies a que l'Albert Terrés de la Batcova, el canal de Twitch amb qui col·laborem, doncs va cobrir-ho i ens va facilitar l'àudio. Resulta que tant Friday com Univers es van crear originalment per llegir-se en digital.
Oh!
Resulta que tenien...
És més comú del que creus.
A mi crec que em costaria, però mira, és una iniciativa que ells van... que Martín i Vicente van impulsar a aquesta plataforma i doncs des de Mai Més van dir, doncs això... ha d'estar en paper. Ho explicava el Sergio Pérez, que és editor d'aquesta editorial.
Pensem que són superrellevants, que d'alguna forma o altra són productes d'aquí, de casa, però que malauradament pues, no es podien llegir en paper en català.
De fet, el fet que el producte vingués directe del digital també suposava haver de prendre certes decisions com a editorial.
Clar, nosaltres el que hem fet és contractar l'edició d'obres que ja estan acabades. Normalment és com diria el, com ha explicat abans l'Albert, que és una cosa que acorda, que és, hi ha un acord de dir aquest format amb aquesta mida, aquest número de pàgines, en aquí venia donat, però venia del digital, per tant hi havia una possible com adaptació, però com també en aquest cas havien publicat en anglès i en castellà, en el cas d'Univers també, i en anglès, pues era més fàcil seguir per nosaltres el que ja s'havia fet.
Martín explicava que quan va crear la plataforma digital i ho va fer amb el model de paga el que vulguis.
Això
per tant,
bé.
Per continuar necessitaven que la gent aportés. I sembla que va tenir èxit. O sigui, tenien una mica de por que no, però la gent va respondre. Llavors va ser quan van proposar altres autors de sumar-s'hi. I el primer va ser Montells, que en aquell moment treballava el jueves i tenia ganes de marxar-ne. De fet, ell mateix assegura que fer Univers va suposar un abans i un després en la seva carrera.
És que per mi va ser el pistoletazo de sortida, de repent de reinventar-me com a autor, clar, perquè va ser com inventar-me un estil de dibuix que no tenia fins llavors, perquè no me valia el que tenia per fer el còmic. I passar-m'ho molt bé, bàsicament fent TVOs una altra vegada, després de molt temps.
Això de l'estil, també ho expliquem sempre, que em va enviar la primera pàgina i del primer número, i és la cara gegant de l'astronauta amb els ulls, havia fet uns ulls com...
Havia intentat fer ulls realistes, però els ulls realistes són, i més per una bessona que no n'ha dibuixat mai, i el jueves feia dos ratlles en comptes d'ulls, i la calavera lunar era una calavera, saps? I no m'havia fet un ull i de sobte vaig dir ara de fer ulls. No? I vaig fer un senyor amb els ulls molt oberts i semblava era aquello com una espècie de...
A mi em va agradar, em va semblar bé.
I vaig fer una decisió que m'ha valgut després que als Estats Units tothom digui que és molt tintinesc el còmic.
Exacte.
Sí, al final vaig fer això, vaig fer dos punts. Però bueno, en tot cas, sí que clar, a partir d'Univers, tota la meva carrera, diguéssim, com a dibuixant, ha vingut d'aquí perquè és un TVO que s'ha vist fora, no? Que és un...
Clar, això era el que confiava jo, sobretot, era que en cas de que no funcionés a nivell econòmic, per l'Albert, dic, el que sabia segur és que sí que es veuria fora. O sigui, era una manera de que la seva feina es veiés fora d'Espanya.
De fet, Monteys assegura que Martín, guanyador d'un Eisner i dibuixant de Marvel, l'ha ajudat molt en el seu procés creatiu i professional.
Cada que part del procés de creació d'un número d'univers és un dia esmorzar amb en Marcos i ensenyar-li el guió. Llavors, ell es posa molt serio i diu, això no funciona. Bueno, en general em diu, m'agrada molt, sempre, sí. Això és veritat. Però llavors, no?, puntualitzes coses, de dir, això no s'entén molt bé o això no funciona, no?
Sí, sí.
Sempre hi ha observacions allà com... Però és el primer cop a la vida que treballo amb un editor, no? Com que... No, bueno...
Em posa sempre com la pitjor de les situacions, sí. Sempre és... Si l'actor és imbècil, a veure, quin problema té
sí.
Cosa que normalment és exagerada, perquè els actors no són imbècils i no hi ha... No tens per què posar-te en el pitjor dels casos.
Monteys també fa broma del que suposa per ell aquest projecte.
Sí, les ventes van bé, sí, soy de los de Panel Syndicate, quan te saco número, no? Un sopem calent a casa, entro a casa amb un oso de peluix pels meus fills, i, no? I amb un traje, amb ombreres enormes i un dàlmata, no? Però bueno, però això. Clar, tu, et farà vergonya que digui això, però el Marcos, pel cercle de dibuixants que l'envolta, és el gurú, o sigui, qualsevol decisió que hagis de prendre professional, sobretot, et truques al Marcos, m'han proposat això, no? I llavors el Marcos et diu, no ho faci.
Però en aquesta presentació també es parlava de Friday i com a resposta a les preguntes dels assistents, Martín va explicar el seu procés creatiu.
En el cas d'ara de Friday, doncs, parlem amb el Brubaker, el Brubaker em va explicar la primera idea de tot, de com anava, llavors un cop ja ens posem a treballar, ell ha de fer el guió del primer número, del número, i llavors el procés és que un cop m'arriba el guió, jo l'esbosso. Vaig a l'esbos del número i si me l'envia sencer. Si me l'envia sencer, faig l'esbos del número sencer. Si me l'envia per parts, com passa de vegades, llavors ja doncs faig el que m'ha enviat. Llavors, els esbossos aquests, jo li passo a ell perquè s'ho miri, que estiguem d'acord, perquè faig bastants canvis respecte al guió i... perquè estiguem, que no m'hagi equivocat jo també amb coses que no se m'hagin escapat o que hagi fet canvis que potser van en contra del que ell volia dir. Llavors, però en el moment que ja ell ha vist els esbossos, jo ja considero que allò ja està, llavors ja em poso a dibuixar, llavors faig sobre l'esbos faig un dibuix a llapis, l'escanejo, el torno a imprimir i llavors faig la tinta.
Què del que veiem en el paper és decisió de l'il·lustrador i què del guionista? Doncs Martín diu que, en clau humorística això sí, que tot lo bo és de l'il·lustrador.
Realment totes les decisions visuals, al final, es prenen els dibuixants. Però és veritat que partim d'una base, que és la del guió. Llavors, l'Ed, en el cas de Friday, per exemple, l'Ed diu, és una història que passa als anys 70, als Estats Units, a Nova Anglaterra. Era un poblet de tant. A partir d'aquí, ja com m'imagino el poblet jo de Nova Anglaterra als anys 70, ja és cosa meva. Però clar, però sí que no és decisió meva que passi aquí. Però tota la resta, sí.
I després hi ha el procés de la colorista, la Montse Vicente.
Jo, per sort, com a colorista, gairebé sempre he treballat amb gent que conec. Mm-hmm. Llavors... que ho fa tot molt més fàcil, perquè la comunicació és directa, els dubtes es resolen al moment. No t'estàs esperant, acabo la pàgina i després quan ho envia l'editor, llavors a veure si això ja ho he fet bé, sinó que el procés és molt més orgànic. I en el nostre cas, que estem convivint i estem compartint estudi, sí que hi ha com una, abans de començar un projecte, una conversa doncs més, no?, centrada en quin és el to, com, no?, com establim, no?, com anirà, però després és tot molt més orgànic. Clar, anem quasi sobre la pàgina, sí, aquí, tal, vale, i un darrere l'altre, no?, i aquí, escolta, aquí, què ha passat aquí que no ho acabo d'entendre, que és de nit, i resols en el moment, i clar, tot flueix d'una manera molt més orgànica, que és molt més còmode.
Amb què es va quedar ella de Friday?
Jo hi ha uns elements que m'agraden molt de Friday i que són, sempre ho dic, que és el bosc i les ulleres de la Friday, que sempre em serveixen molt per fer... I les faig servir molt com a element una miqueta narratiu de què és el que està passant. I aquell bosc va adquirint tonalitats diverses en funció, no, del que hi passa. A vegades és allò verd nuclear, o a vegades és blau, o a vegades és lila. I les ulleres de la Friday també, com que tu no li dibuixes els ulls moltes vegades, sempre són com una mica mirall. I aquests són elements que sempre busco, sempre busco les ulleres de la Friday, a veure on està, i aquí, i què farem aquí, no? I sempre amb aquesta intenció de que això, no realista, sinó explicar tota la màgia que té la història.
La presentació d'aquests còmics es va organitzar des d'una entitat friqui de Terrassa, la Fricassa, tot i que com a sabadellencs ens fixem molt poc a la cocapital vallesana.
No sé de què m'estàs parlant, eh?
Jo, a veure, treballo a Ràdio Sabadell i una de les ordres que vaig rebre el primer dia va ser Terrassa només coses dolentes, llavors clar. Però bé, des del
Quimèric... A mi no em va arribar, aquest
des del
memo.
Quimèric intentem capgirar això i si algú està fent una bona feina i més per promoure el fantàstic i el friquisme en general, doncs se'n parla i no passa res. L'Albert Arrés va poder parlar amb la presidenta de la Fricassa, Gala Porter, i amb la seva secretària, l'Ariadna Closa.
Fricassa neix en una paella popular. I perquè estàvem parlant que estem cansats, que sempre hem de baixar a Barcelona, quan volem anar a actes, quan volem anar a fer activitats col·lectivament.
A fer el friqui.
A fer el friqui, bàsicament. Estem cansats de baixar a Barcelona i anem parlant, hem menjat un arròs nefast, perquè era nefast aquell arròs.
La combinació va sortir
clar,
el que va sortir.
I vam començar a parlar, no? És que pues, si no volem fer res des de l'Ajuntament, des de qui sigui, doncs ens ho muntem nosaltres. I algú va dir... la Fricassa. I allà vam batejar el nostre bebè.
Combinant friqui i Terrassa.
Friqui i
les dues
Terrassa.
Paraules, va sortir la Fricassa.
Va sortir la Fricassa. I a partir d'aquí, uns mesos o un any o no sé quan després, finalment ens vam inscriure, ens vam reunir, vam redactar els estatuts, vam fer tot el que s'ha de fer i vam decidir muntar aquest projecte que busca això, generar aquest espai de comunitat friqui a la ciutat de Terrassa. Ara no sé si som tercera o quarta ciutat del país, però sempre
no
estem per allà.
No sé, mentre estiguem per damunt de Sabadell.
Sempre estem per damunt de Sabadell, com a mínim moralment.
Bueno, de fet, la Fricassa va néixer pel pique amb Sabadell, perquè Sabadell té el Matsuri, que és un esdeveniment també enquadrat en el manga anime, que realment és molt xulo, i vam dir, com pot ser que Sabadell tingui això? I nosaltres no. Uh-huh. I amb el pique, doncs això, la pallada popular, un dels factors que ens van fer... emocionar-nos va ser el pique amb Sabadell dient no, nosaltres també ho farem.
Poquet a poquet estem construint aquest espai col·laborant amb tots els agents de la ciutat, com per exemple aquesta botiga, l'Andròmina, l'altre dia també vam estar en una altra botiga de còmics, la Nico-chan, amb altres llibreries de la ciutat també hem col·laborat, estem en contacte amb altres entitats, estem en contacte també amb l'Ajuntament com a institució.
Cinema en Catalunya, que és el cinema municipal, també hem estat fent coses, tocant totes les tecles d'això, no només la part literària o de còmic, exacte, per audiovisual també, doncs això, la part audiovisual i amb tothom qui es vulgui sumar al carro i vulgui fer coses.
Sí, nosaltres estem en contacte i fins i tot amb entitats que no necessàriament són friquis però que comparteixen també altres interessos amb nosaltres. Nosaltres, per exemple, tenim molt d'interès a generar aquest espai friqui a Terrassa i fer-lo també intentar que sigui un espai en llengua catalana perquè considerem pues, que la nostra llengua també ha de ser apta per tots els espais de la cultura i també per aquesta cultura que sovint ha estat menyspreada. Després també un altre dels nostres objectius és dignificar aquesta cultura, promocionar-la a la ciutat per tal que pues, rebi el reconeixement que mereix.
I evitem l'etiqueta de subcultura.
L'etiqueta de subcultura, efectivament.
Sí, aquesta és una que particularment em molesta molt.
Nosaltres també. Perquè...
Molesta, perquè en allò que hem etiquetat com a friqui, hi ha productes bons, productes dolents, productes mediocres, productes regulars, com a qualsevol altre gènere. Si tu mires gèneres mainstream, també trobaràs productes que a ningú els hi ha posat l'etiqueta de friqui i que poden ser una castanya. Mm-hmm. I, en canvi, a vegades sembla que costa molt valorar quan un producte al qual se li ha posat l'etiqueta de friki és un producte que té un valor no només a nivell d'entreteniment, sinó a nivell cultural, a nivell de transmissió d'idees, el que sigui.
Sí, tota la part. Sí,
I això normalment s'obvia. Només per què? Perquè en un hi surten naus especials i a l'altre hi surten dracs. Escolta'm.
Infantilitzem el gènere sempre.
Infantilitzem el gènere. Quan dius, bueno, o sigui, és un gènere que és igual de vàlid que qualsevol altre, que té les seves parts bones, les seves parts dolentes, i que ja fa molts anys que es treballa. Tot el que ara considerem friki fa molts anys que va començar a sorgir, el fantàstic fa molts anys que es mou pel món, la ciència-ficció fa més de 100 anys ja que es va inventar.
I moltes vegades això, el discurs social o polític, va molt de la mà de la ficció especulativa, la feina que estan fent les editorials, això, com mai més, Reichsberg, Cronos, Obscura, Especula, i segur que me'n deixo. Moltes vegades llegeixo coses que dius, té un missatge al darrere polític que me'l pot fer una altra pel·lícula o llibre ambientada en el món real, però això, senzillament perquè té naus espacials ja no. I parlaré del meu producte, que tu ja ho sabràs, Star Wars, vull dir, el missatge de l'imperi feixista i el moviment antifeixista hi és. I això és dels productes més mainstreams, això, dins del friquisme, però n'hi ha d'altres. Estic pensant en La nit de l'esvàstica, editat per Duna, també és magnífic tot això, o sigui, i senzillament, doncs, perquè li posem aquesta etiqueta, ja sembla que sigui menys, i no. Tot el que ha estat explicant la Gala i això. I al final també el que deia ella de reivindicar el català en tot aquest panorama, intentar potenciar productes que ja estan traduïts o fets dins del domini, els territoris de parla lingüística, i que si no hi són, com a mínim que la llengua vehicular a l'hora de parlar, debatre i consumir tot això sigui el català, malgrat que les pel·lícules o els llibres no estiguin traduïts o fets.
Sí, perquè malauradament hi ha moltíssims productes que a nosaltres no ens arriben en català perquè, bueno, som una llengua minoritzada i això fa pues, que les empreses moltes vegades no apostin per la nostra llengua, malgrat que quan algú aposta després resulta que triomfa, no?, el que es fa. Però com som un mercat petit i a sobre una llengua minoritzada, doncs moltes vegades no es vol apostar per la nostra llengua, però com a mínim que aquest espai de compartir, aquest espai de comunitat, sí que el puguem tenir en la nostra llengua. Evidentment, si algú no parla català, no passa res.
Si us interessa saber més de la Fricassa, us recomanem que seguiu l'entitat a Twitter i a Instagram. Es diuen La Fricassa tot junt. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies fent-vos crònica de la segona edició de la CosmerCon, una convenció online que gira entorn l'obra de Brandon Sanderson. No us ho perdeu.
Quimèric, amb Karen Madrid.